Eventos locales. Ell és originari de Donosti, el nostre pròxim convidat, i allà va estudiar Humanitats i Comunicació amb l'objectiu de ser periodista. Després de passar per diversos llocs, ha acabat dedicant-se al màrqueting i també gestiona un compte d'Instagram relacionat amb la gastronomia. Avui passa pel Connectats l'Héctor Vázquez. I al seu costat, el nostre company Sergi Estapé. Molt bona tarda als dos.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bona tarda.
Hola, Héctor. Què tal, Sergi?
Bé,
doncs, Héctor, mira, no sé si tindrem competència, si l'haurem de fitxar o què, però sembla que al final no va decidir-se pel periodisme, no, Héctor?
No, se lo decía a Sergi, que venía un poco nervioso, no me suelo poner nervioso para estas cosas, pero venía con ganas porque me está trayendo muchos recuerdos, ¿no?
¿Sí?
Yo estuve un año, de hecho, de becario, en radio local también, en la extinta ya Punto Radio San Sebastián. Ahí estuve como un añito y nada, entrar aquí me ha traído muchos recuerdos y muy buenos, la verdad.
¿Y tú por qué volías hacer periodismo? ¿Qué es el que te motivaba?
Bueno, buena pregunta. Yo todavía me lo pregunto también. Siempre me ha gustado escribir, desde pequeño escribía mucho. Muchísimo más que ahora, es algo que he ido perdiendo. También, relacionado con ese cambio en mi vida de, bueno, al final haber estudiado periodismo y haber desarrollado, haber empezado a nivel profesional con el periodismo, pero luego haberlo cambiado al marketing, ¿no? Sigo escribiendo, pero bueno, ya otro tipo de contenido que no tiene nada que ver, ¿no? Lo hablaba con Sergi, al final. El periodismo es lo que a mí me llamaba en su día, todo esto ha ido evolucionando, pero ha vuelto a resurgir quizá con esto de la cuenta de Instagram, ¿no? Del comer tarrasa, al hablar de la parte gastronómica, etcétera. Pues bueno, es por donde mi vocación quizá de periodismo ha ido evolucionando y a día de hoy se está desarrollando más por esa vía, ¿no?
O sigui que ara el camí el tens més definit. Jo no sé si al principi tenies més preferències si anar cap a la premsa escrita, si la ràdio o bé la televisió.
Pues me gustaba mucho la radio. Ya te digo, como estuve un año, me entró ese gusanillo más por la radio. Pero, bueno, después de hacer el periodismo, hice un máster de periodismo multimedia. Aquí me ofrecieron la posibilidad de ir a cualquier medio dentro de España. Pues había gran cantidad de medios donde estaban cogiendo becarios y tal. Y ahí me decidí por irme a Madrid a hacer prensa escrita, prensa digital. Bueno, la prensa digital que todavía estaba un poco comenzando aún, ¿no?
Uh-huh.
Que básicamente era recibir los teletipos y pintarlos en una web, ¿no? Ni siquiera prácticamente había un proceso, digamos, de darle tu estilo o de desarrollarlo un poquito, ¿no?
La part més avorrida, al final, et va tocar.
Sí. Sí, sí, bueno, y bueno, la que le toca al becario, ¿no? Inicialmente, eso no creo que haya cambiado mucho. Sí que probablemente supongo que habrá cambiado un poco la manera de trabajar, ¿no? Ya te digo, era la parte más incipiente todavía del periodismo online, de las páginas web, y bueno, era lo que había, ¿no? Allí sí que estuve 4 meses, me surgió la posibilidad de cambiar de faena. Una entrevista así un poco furtiva que me salió para hacer marketing, pues a través de un compañero de piso, de oye, yo me voy de este trabajo, te enseño en 4 días lo que yo hago y a ver si te cogen. Y pues así empezó la andadura en el marketing, ¿no? De 4 días de aprendizaje rápido.
No hem dit que, bueno, és que ets un aventurer, no hem dit que després d'estudiar se'n va anar un temps a Mèxic, no sé si mig any.
Sí.
Després el màster de periodisme aquest el va fer a Bilbao, se'n va a Madrid i després se'n va a Manresa.
A Manresa, correcte.
No sé.
Un poco trotamundo, sí.
Mira, just estava pensant en aquesta paraula, dic que aquest convidat d'avui és una mica trotamundo, sí.
Sí, bueno, yo al final, pues eso, soy de Donosti, allí estudié, allí hice la carrera. Me surgió la posibilidad de compatibilizarla o de hacer una parte de ella en México. Estuve medio año en Monterrey, en el norte de México. Volví, terminé la carrera. Plena crisis económica, imposible salir al mercado laboral. Por lo tanto, pues vamos a retrasar un poco esa salida laboral, vamos a seguir estudiando, ¿no? Me fui a Bilbao, estuve un año allí haciendo el máster viviendo en Bilbao. Me dan la oportunidad de irme a Madrid, pues me voy a Madrid a hacer las prácticas también, bueno, con esa idea de poder o creer que puedo tener más posibilidades de salida al mercado laboral en Madrid. Allí estoy 4 años. Me sale otra oportunidad de irme a Manresa, ya en Madrid pues estoy un poco aburrido, o bueno, a nivel laboral pues no estaba yendo las cosas como yo esperaba, acabo en Manresa por una posibilidad laboral y ahora pues llevo ya unos añitos en Tarrasa, pues también porque mi pareja está aquí y al final pues bastante desarraigado estoy yo ya como para desarraigarla a ella y sacarla de Tarrasa, ¿no?
Pues sí, que has parat una mica, ¿no?
Sí,
de moment. Ens hem deixat Barcelona, que també va estar treballant a Barcelona.
Sí, està treballant en Barcelona. Ya cuando empezamos a trabajar en Barcelona, pues yo ya me quedé aquí en Tarrasa. Fue de, mira, pues un punto intermedio, tú tienes tu familia aquí, tus amistades aquí. Pues ya bastante desarraigado estoy yo. Vamos a quedarnos por aquí, por lo menos.
I, bueno, finalment, amb un soci, dieu, va, creem una agència de màrqueting. Exactament què feu?
Bueno, somos una pequeñita agencia de màrqueting que la sede está en Manresa, eso sí que lo he mantenido allí. Y, bueno, nos dedicamos principalmente al desarrollo de webs y al marketing online. Quizá pues la parte de mi socio es la que él controla más la parte del desarrollo de webs y yo gestiono más toda la parte de marketing.
I no sé si és, clar, ha evolucionat, no, aquest camp, heu d'estar constantment
i no para.
No pots parar, no?
I no para. I ara con la intel·ligència artificial, pues no sabemos si tenemos que evolucionar nuevamente nosotros con ella o nos
fa por,
va a
no? Fa por,
o nos va a sacar. No, porque al final es lo que dices tú, ¿no? Ha ido evolucionando continuamente y nos hemos tenido que adaptar continuamente. Creemos, porque de hecho lo hemos hablado internamente, de oye, esto nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Tenemos que ir buscando alternativas o estudiando otra cosa o qué va a pasar, ¿no? O nos ponemos a estudiar de inteligencia artificial y empezamos a ofrecer ese servicio, ¿no? Pero miedo no, es evolucionar, es cambiar, igual que lo hemos hecho hasta ahora. Las páginas web, pues hace 10 años, pues nos hacían obviamente igual que se hacen ahora, a nivel de tecnología, a nivel de lenguaje, a nivel de rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es volvernos a adaptar a unas condiciones nuevas, o esperamos o creemos que va a ser así, también por el bien de nuestro trabajo. Si no, pues tendremos que evolucionar a eso, a empezar a ofrecer inteligencia artificial dentro de nuestros productos.
Uh-huh. Al principio de ellas tenían previsto preguntarte, que consti que bueno, això de fer periodista havia quedat aquell coquet i de fet crees aquest compte d'Instagram, comer_Terrasa, una mica per això, per mantenir aquest cuc, no? D'on surt la idea per això?
Bueno, surge como una actividad más de ocio. Bueno, yo al final soy de San Sebastián, allí pues...
Se come mal.
Se come...
Sí.
Demasiado no, bien.
Que... Sí, tan y tan.
Entonces, bueno, creo que allí...
Se come bien... Y mucho, se
come bien, mucho, y hay mucha tradición, hay mucha cultura, ¿no? Allí la parte gastronómica está muy arraigada a la sociedad, forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de juntarnos en una sociedad gastronómica con el único objetivo de quedar para hablar, pero sobre todo para comer y que uno de la cuadrilla sea el que cocine para los demás, y hoy vamos a la tuya, mañana vamos a la mía, ¿no? Forma parte de eso, de la propia cultura del entorno, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí ha sido ciertamente una influencia, ¿no? O que influyen estas ganas de crear esta crítica o esta visión gastronómica que yo hago en la cuenta de Instagram. Y el puro ocio, ¿no? El tienes esas tres, yo creo que tienes esos tres componentes, ¿no? Divertirme, por un lado, que al final fue una manera de divertirme unida al hecho de esa todavía, esa semillita del periodismo que sigo teniendo ahí. Y esa cultura gastronómica que yo he mamado desde que soy un chaval, ¿no? Así surge Comer Tarrasa de estas tres vertientes.
¿Tú vas a un restaurante o explica'ns una mica el sistema o com?
Sí, bueno, al final yo junto con mi mujer en este caso, que es la que me acompaña, siempre al final hablo en plural, aunque yo soy quizá el que pone la cara, el que pone el mayor trabajo, etcétera, ya pone el trabajo de acompañarme y de comer, sobre todo.
Muy interesante. Yo tengo
que acompañar, si vols.
Sí.
Héctor, o si al ser
posa't a la cua, Carme.
També me tendrías que gravar, que ese componente también me lo he dejado y ella al final pues también cumple con esa función. Porque al principio hacíamos más fotografía, nos limitábamos o me limitaba simplemente a hacer fotografía de los platos que al final pues degustábamos en los diferentes restaurantes de Tarrasa, y ahora lo hemos hecho o ha evolucionado más a vídeo, ¿no? Hemos visto que al final funciona mejor, la gente le gusta más, le entretiene más. Y lo hemos enfocado ya a vídeo, ¿no? Entonces, pues a ella le toca gran parte de eso, de grabarme a mí, pues mientras comemos, ¿no? Y lo que hacemos es eso, visitar restaurantes de Tarrasa y dar... Al principio dábamos quizá más opinión, era más crítica gastronómica, dentro de mis limitaciones de que yo no soy crítico gastronómico, pero al final, pues bueno, yo daba mi opinión de lo que me había parecido cada restaurante. Ahora, bueno, ha ido evolucionando más a ser un escaparate, ¿no? Oye, pues hemos estado en este sitio, podéis encontrar este tipo de platos, nos han gustado más estos o estos otros, y estos son los precios más o menos que se manejan, ¿no? Luego ya, lo hablábamos antes, cada persona pues tiene su gusto, tiene sus preferencias, y al final no intentamos influir en ese sentido, ¿no? Damos nuestra visión, exponemos lo que hay, y ya cada uno pues que decida si quiere visitarlo o no, ¿no? Es verdad que funciona, que la gente luego al final pues visita los sitios, nos llama, nos dice, nos escribe, oye, pues he estado, pues sí, me ha gustado, no me ha gustado. Bueno, cada uno ya digo, ¿no? Tiene sus gustos, pero así lo estamos enfocando y así de momento nos está funcionando.
Y Héctor, me imagino que a Tarrasa ya te conocen, ¿no?
Más o menos, sí. Bueno, ¿sí? Me ocurrió una cosa curiosa este verano. Mira, no me acordaba de esto. De hecho, en Tarrasa, a día de hoy, nadie me ha parado. Nadie me ha dicho, oye, tú eres el de Comer Tarrasa y tal. No me ha sucedido, pero me ha sucedido en Bélgica, en Polonia, perdón.
Vaya.
Nos fuimos este verano, estuvimos en Cracovia y después en Varsovia. En Cracovia, bueno, publiqué, aunque nos limitamos únicamente a subir establecimientos de Tarrasa, pues sí que subí algunas stories de, oye, pues estamos en Polonia, pues mirad esto que estamos comiendo, estos platos y tal. Y después nos fuimos a Varsovia. Resulta que en Varsovia, yo, bueno, como donostiarra, soy seguidor de la Real Sociedad, pues ese día dije, mira, hoy me engalano y me pongo la camiseta de la Real. Y nos fuimos a cenar a un restaurante y, bueno, noto que una mujer como que se me queda mirando al salir yo del baño, ¿no? Y le digo a mi pareja, oye, deben de ser españoles, o sí. porque como voy con la camiseta se me ha quedado así mirando raro y creo que ha reconocido al equipo. Pues acto seguido se gira una iban cuatro personas, se gira una de ellas y nos dice, oye, que sois de Tarrasa.
¡Ay! Y,
ostras, nos quedamos así de... Porque ¿qué acaba de ocurrir? Y una de ellas, pues la mujer levanta el móvil y dice, no, es que te sigo en Comer Tarrasa y de hecho te he escrito porque hemos visto que estabais en Cracovia y nosotros vamos a ir a Cracovia en un par de días y para que nos recomendaras sitios.
Mira,
y fue como, ostras, no me ha pasado en Tarrasa hasta el día de hoy y me acaba de pasar en Varsovia, ¿no? Fue curioso. Yo creo que también la gente en ese sentido de momento pues respeta mucho, ¿no? Yo creo que sucedió allí pues porque sí que es curioso, ¿no? De ostras, que de verdad me había escrito para que le pidiera recomendaciones y te encuentra ahí en Varsovia y obviamente pues te lo dice, ¿no? De momento en Terrassa no me ha pasado, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto que vaya a pasar.
Ya.
Y pero también digas. Perdón, porque además antes, como hacíamos el tema de fotografía, yo no aparecía y llevo apareciendo un poquito, poco tiempo en el canal, ¿vale? Es decir, al canal no se le ha puesto cara hasta hace relativamente poco. Entonces también yo creo que ese es un punto que hace que no me paren a día de hoy todavía en la calle, ¿no?
I escolta, Héctor, tu no t'has plantejat ampliar més enllà de Terrassa? Ho dic perquè, no sé, potser m'invento jo comerç Sant Cugat. A veure si...
A la Bolera. No sé.
A la Bolera. Bueno, a la Bolera hi ha molts llocs, eh? Un dia passat per aquí, ja veuràs, Sergi.
De momento no. Ya te digo, al final lo estamos haciendo por puro ocio, ¿no? Y creo o espero que siga siendo así. Y en el momento en el que deje así, de ser así, probablemente lo dejaría de hacer, ¿no? Entonces, ya a día de hoy con Terrassa, pues ya cubrimos mucho espectro, le dedico bastante tiempo, me satisface y de momento no hay intención de llevarlo a más, ni a más ciudades, ni incluso de globalizarlo, ¿no? Porque al final...
Lo franquicio, puede
ser buena idea. De momento tiene que crecer un poquito más, sí.
Abans de marxar, et posaré deures, Sergi, abans que se'n vagi, sí? Ho dic perquè ara no ocuparem més estona, però li demanaré que ens recomani algun lloc i ja m'ho diràs. Tu ja saps que a Terrassa hi vaig.
Hi vas, sovint. Hi vas, sí, sí. Ens hem trobat. Ja.
Alguno bueno.
Un dia hem d'explicar aquell dia que ens vam trucar amb vas.
Alguns
que em vas reconèixer per la veu.
Sí, ostres, va ser molt bona aquella.
Va ser molt bona, sí.
Sí,
li volia preguntar a l'Héctor, tu, que clar, tu parlaves del tema de la gastronomia, de Donosti, País Basc en general, jo sóc mig basc, la veus molt diferent a la catalana, la gastronomia basca, o tots tenim trets molt semblants?
Muy diferente, sí, obviamente, respecto a muchos platos, ¿no? Al final... cada región pues tiene su propia gastronomía, ha ido desarrollando su propia gastronomía y tiene sus propias diferencias en cuanto a platos, pero también un poco en la cultura del comer, ¿no? En las diferencias del comer. Yo la semana pasada he estado justo allí, no en San Sebastián, sino en Guecho, que está al lado de Bilbao, porque mi familia al final pues ha ido mudando y ahora mismo ya he quedado desarraigado total de San Sebastián, ya solo me quedan amigos allí, ya familia no. Pero es una diferente cultura de comer, ¿no? Lo hablábamos mucho allí de que a media tarde queríamos, mi mujer y yo, irnos a tomar un café. ¿Cuántas cafeterías hay aquí en Terrassa? Infinidad. En cualquier esquina encuentras una cafetería. Allí no fuimos capaces, nos tuvimos que ir a casa a tomar un café, comprar un bollo en una pastelería, en una bollería, y llevárnoslo a casa y tomarnos el café en casa, porque la alternativa era el bar. No hay el concepto, no se trabaja tanto el concepto de cafetería, porque está el bar y están los pinchos, ¿no? A media tarde te apetece picar algo porque tienes hambre, no vas a la pastisería, no vas a tomarte un café, te vas al bar y te tomas un pincho. Aquí no lo hay, por eso proliferan tanto las cafeterías, ¿no? A media tarde no tienes otra opción.
Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Un dels millors pa amb tomàquets que m'han fet mai me'l van fer a Vitòria.
Ah, sí?
Sí, sí.
Puede ser, ¿no?
En canvi, en un altre lloc que vaig anar em van posar els tomàquets tallats. Dic, no, així sí. No és. I en canvi, l'altre... què lo quieren? Parlo de fa molts anys. A la
però
catalana,
van aprenent,
sí.
Sergi. Van
no, i ho va fer perfecte.
Sí, perquè el tomate de sucar tampoco se encuentra allí. Es otra cosa que antes no se encontraba, ahora sí que empieza a aparecer. Nosotros cuando hemos querido allí, oye, vamos a buscar tomates y tal, al final ahora en el supermercado están, pero es que antes no eran imposibles de encontrar. Yo, de hecho, no los conocía hasta que llegué aquí.
Héctor, acabarem aquesta conversa amb un tema musical que tu has triat i ens has de dir per què, per quin motiu.
Bueno, he elegido una canción de Miki Núñez e Isaro, no porque sea una canción que me haya marcado, sino porque resume un poco lo que soy o en el momento en el que estoy ahora, ¿no? Isaro, que es una cantante vasca que especialmente me gusta mucho, y Miki Núñez, pues al final, que no solo es catalán, sino además de Tarrasa, ¿no?
Sí, señor.
Y se juntan esas dos cosas que ahora mismo pues son un poco mi realidad a día de hoy, ¿no?
Doncs mira, la tria molt encertada, perquè precisament Miki Núñez actua avui al Teatre Auditori de Sant Cugat. O sigui que hem tancat el cercle. Héctor, un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualmente.
I que vagi molt bé. Sergi, a veure si fas els deures, eh?
Sí.
Sí? Val, vinga.
Sí, home, ja es faré.
Val. Vinga, bona tarda. Adéu.
Adéu. No va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Taura indena mai tu dela ez daude menirekin oso ezber entzaude. Kajoi baten golde dituzuk abesten zen izkidan nota txiki. Va ser fàcil, t'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies, no les engonindos un estrobament.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
Parlem de refugis antiaeris a Castellà del Vallès. Aquestes construccions pertanyien a l'aeròdrom militar que es va construir per a les Forces Aèries de la República, les FARE, entre 1938 i 1939, i tenien capacitat per a 100 persones. El nostre company Guillem Plans en parla amb la historiadora Sílvia Saiz.
Bona tarda, Carme. Doncs avui ens endinsem una mica en la història dels refugis antiaeris del Pla de la Bruguera, de la mà de la historiadora Sílvia Saiz. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Castellà té refugis antiaeris?
Sí, en principi n'hi havien delimitats 4 o 5. Actualment n'hi ha un, que és potser el més gran, i ara amb la construcció d'una nau tocada a la carretera s'ha trobat un altre refugi més petitó, que estava soterrat, i ara doncs, bé, s'ha desmuntat, s'ha tornat a construir, i segurament d'aquí a poc temps doncs, també es podrà visitar. Però sí que tenim doncs, un refugi antiaeri que es va construir arran de la Guerra Civil.
Això és patrimoni per Castellà, no?
Sí, i tant. Vull dir, ja no tots els pobles disposen d'aquest element, no? d'un aeròdrom vinculat a la guerra. I tot i que Sabadell en té, i evidentment doncs, a Barcelona, sí que nosaltres doncs, aviam podem tenir aquest vestigi del que era l'aeròdrom. Mm.
qui els construïa i per què s'utilitzaven? I es van haver d'utilitzar?
Aviam, en principi es van començar a construir, el d'aquí Castellà es comença a construir el 29 de març del 38 i s'acaba el 10 d'abril del 38, és a dir, en 13 dies el construeixen. Per què aquesta premura? En principi perquè, sobretot a partir del 38, comencen a haver-hi els bombardejos a Barcelona. Llavors comencen a por, diguem-ne, les tropes de la República, el govern té por que, en el cas doncs, de que es bombardegés l'aeroport del Prat, Barcelona quedava sense defensa aèria. Llavors es va intentar que, tot i que hi havia el de Sabadell, però també era fàcil que aquests grans aeròdroms poguessin ser bombardejats, i per la qual cosa al voltant de Barcelona es van construir una sèrie d'aeròdroms auxiliars que ajudaven en cas doncs, que Barcelona fos bombardejada i que els avions no estiguessin operatius, que es poguessin enlairar i aterrar doncs, des d'aquests llocs al voltant de Barcelona. Per tant, es van construir aquests aeròdroms, això ho construïa la Força Aèria de la República Espanyola, les FARE, i representa que hi havia un arquitecte militaritzat i el que era també doncs, un aparellador, un sergent, tot això eren militars, però es demanava la mà d'obra local. Aquí a Castellà es va reclutar, diguem-ne, un equip de paletes, que són els que van construir pròpiament els refugis i la caseta de comandament, però el que és aplanar el terreny, perquè pensem que això del pla de la Bruguera, ara nosaltres li diem el pla perquè és pla, però abans no ho era, perquè eren les zones de conreus, justament aquesta era la zona, diguem-ne, més fèrtil de tot Castellà. Llavors, doncs, tot això estava conreat i es va haver d'aplanar, es van haver de treure els arbres, les vinyes, els bancals, tot això es va haver de treure i es va fer amb gent de Castellà. Es va mobilitzar a tota la població masculina entre els 14 i els 60 anys. Tots els que no estaven mobilitzats o bé doncs, els que estaven recuperant-se de ferides de guerra que no siguessin molt greus, evidentment, i treballaven en torns de 10 i 12 hores tot el dia. Se'ls havia de portar el menjar, no podien anar a casa a dinar, representa, i llavors els menors que tenien menys de 14 anys, si els pares ho autoritzaven, podien venir també a treballar i se'ls donava feines que no fossin massa pesades. I fins i tot es van mobilitzar els animals de tir, per tal doncs, de poder fer aquesta feina, però una feina que s'havia de fer, diguem-ne, ràpid. I fins i tot, per evitar, es treballava evidentment dissabtes i diumenges, i per evitar que la gent el diumenge no s'escategés, vull dir, no hi anés, el que es va fer va ser demanar el que era el cinema i el ball, que aquell diumenge doncs, no n'hi hagués, per tal doncs, que la gent seguís treballant. Vull dir que en part era això, no? que es necessitava ràpidament que es pogués construir.
Carai, així acaben el Camp Nou abans de Nadal, eh?
Sí, sí, aquest pas, bueno, em sembla que ara, vull dir, pel Camp de Riol haguéssim tingut.
Sí, exacte, 13 dies van trigar, oi?
Sí, sí. Bueno, digue'm.
Com ens els hem d'imaginar, aquests refugis?
Aviam, aquest refugi representa que són uns refugis que estan fets en sèrie. No és que per Castellà fossin d'una manera, per Santa Margarida i els Monjos una altra, no. En principi, tots aquests refugis estan fets en sèrie. Són refugis que estan construïts 6 metres amb 25 sota terra, tenen unes escales que baixen i llavors fa una mena de forma de zigzag per evitar doncs, que si caigués una bomba, l'ona expansiva arribés al que era pròpiament el refugi. Fa una zona de zigzag i llavors doncs, fa com una U i hi ha dues boques. Per què? No, pel mateix cas, no? Perquè si una boca sigués bombardejada, l'altra es pogués sortir per l'altra. I en el cas de que totes dues quedessin inutilitzades, hi havia doncs, com uns conductes de ventilació per tal doncs, que la gent no morís asfixiada dintre per falta d'aire. Mm. I llavors per aquests conductes de ventilació aviam si la cosa hagués anat molt malament doncs els hi podia tirar doncs, aliments, aigua, vull dir, mantenir-los fins que les boques tornessin a quedar operatives. És a dir, que en principi estaven pensats. Aquest que nosaltres, el que tenim nosaltres per visitar actualment, tenia una capacitat per 100 persones i només era, evidentment, per la gent que treballava a l'aeròdrom, no per la població de Castellà. Només per la gent que treballava a l'aeròdrom, és a dir, el personal de terra, els pilots i les persones que treballaven a la caseta de comandament que quedava ben bé a davant d'aquest refugi.
Mm-hmm. Un centenar de persones, per tant, has comentat que hi cabien, allà dins.
Sí, hi havia uns bancs i llavors doncs, hi havia unes sirenes que veien doncs, quan començava el possible atac. Aquí a Castellà no hi va haver cap atac, encara que sí que es va fer servir per algun avió doncs, que evidentment que creuava. Però vull dir, Castellà no va ser mai bombardejat, tot i que el fet de tenir un aeròdrom sí que feia que havia la possibilitat doncs, de que ho fos, no? I el fet també de que la fàbrica Torrà va quedar hi va haver una part doncs, que es va fabricar el que és material de guerra, sobretot parts d'avions, i llavors doncs, aquesta també era un altre possible punt de possible bombardeig, no? De tota manera, cap de les dues va ser bombardejada, però sí que els veïns de més propers al camp d'aviació, que eren els de la zona del barri de Can Serrador, i també els veïns del carrer, sobretot del carrer Sant Jaume, es fessin uns refugis casolans al fons del pati, amb fora de casa, evidentment, amb algun matalàs vell, per tal doncs, que si fossin bombardejats poguessin sortir de la casa, la casa evidentment no els hi caigués a sobre, i fos més fàcil. De tota manera, hi havia una junta de defensa passiva d'aquí, composada per ciutadans, i es va demanar a l'Ajuntament que posessin una sirena. Per tal de doncs, que si hi hagués bombardeig pues, la població se n'assabentés i al final l'Ajuntament no la va posar, per tant o devien valorar que el perill era escàs.
Sílvia, no em sorprèn gens que coneguis tot això perquè ets historiadora i de referència i més a Castellà, però com ha arribat tot aquest coneixement fins avui dia?
Aviam, en principi la gent gran, doncs, bueno, clar, molts tenien terres allà i saben d'això, no?, que els hi van expropiar, que els hi van dir que els hi pagarien i no els hi van pagar, i molts t'ho diuen, no? Llavors, el fet que quan va quedar la guerra, doncs, van tornar a recuperar els camps per la via brava, no?, perquè, i que no els hi van pagar, doncs, tornen a ser meus. Llavors, en una part és una miqueta el boca orella de la gent que va viure la guerra. Llavors, també, doncs, com que era una zona militar, hi ha plànols, hi ha documentació el que és a l'exèrcit, no? És a dir, el que és els arxius de l'exèrcit. I llavors doncs, també perquè hem pogut parlar amb pilots que havien estat aquí a Castellà, amb gent també, doncs, amb familiars de persones que havien estat, doncs, mecànics i tot això, i llavors doncs també els pilots, evidentment amb els pilots no, perquè la majoria eren soviètics, però sí que doncs persones que treballaven per ells, des de forners fins al que els mantenia la casa i tot això, doncs una miqueta ens han explicat el que es havia viscut, no? Penseu que també els pilots vivien al que és el Can Turull, és a dir, que estaven totalment a part i no tenien relació, però el personal de terra sí que anava als balls i anava doncs, a les festes que es feien a Castellà. Llavors tenia relació amb la població i més i allò que hi va haver algun ferre amorós, no?, amb alguna noia i allò que, bueno, pues que sí que explicaven una miqueta pues, com era el dia a dia de l'aeròdrom.
Mm-hmm. Va haver-hi un romanç entre un pilot soviètic i una castellarenca. Això és molt novel·lesc.
Els pilots no, perquè aquests no tenien contacte amb la població, però sí el personal de terra representa. Mm. Els que arreglaven avions, els que mantenien una miqueta el camp i tot això. Que també explicaven, per exemple, que passaven molta gana. Que, per exemple, els pilots russos tenien pa blanc cada dia. Els anaven a fer el pa allà, En canvi, el personal de terra es veu que passava una gana, que diu sort que hi ha una zona molt boscosa i que podien anar a caçar, pues, algun conill o quatre pardals o alguna cosa, i que, bueno, pues, se la cuien allà i podien menjar una mica més. Que vull dir que si era pel menjar que els hi donaven, que passaven molta gana.
Els podem visitar, aquests refugis?
Sí, sí, es demana a l'Ajuntament, es poden visitar. Vull dir, el que és aquest refugi gran, el que de moment està en actiu, es pot visitar, aquest no hi ha cap problema, si es demana a l'Ajuntament es pot fer alguna visita.
S'han descobert gràcies a obres que estaven fent empreses aquests refugis?
Aviam, el que sempre s'ha pogut visitar, aquest no, aquest sempre va quedar al descobert. Però aquest segon que ara s'ha trobat sí que s'ha descobert arran d'aquestes obres d'aquesta nau. Sí que se sabia que n'hi ha un al voltant de la zona comercial de l'Aldi, n'hi havia un també al voltant de les pistes d'atletisme, i se sabia que també n'hi havia algun altre al tocar de la carretera. Perquè penseu que l'aeròdrom era des de més o menys... estava situat a 5 quilòmetres de Sabadell i a 3 de Castellà, vull dir que era un aeròdrom que tenia com 2 quilòmetres de llargada, vull dir que era una zona gran. I llavors, doncs, clar, els refugis havien d'estar, diguem-ne, repartits per tal de que la gent, evidentment, no tot es concentrava al mateix lloc, sinó que n'hi havien de diferents, i per tant hi havien d'haver diferents refugis. Sí que el més gran es pensa que és el que sempre estava obert, però aquests altres, després de descobrir-se aquest, doncs ja s'ha vist que era més petitó, i se suposa que aquests altres havien de ser més petits. Però és, vull dir, té el mateix esquema, vull dir, en principi la profunditat, aquesta zona de zigzag, i llavors doncs una zona al fons, que és on hi havia uns bancs, i allà doncs s'esperava la gent que passés el possible bombardeig.
Sílvia Sáez, doncs moltíssimes gràcies per endinsar-nos en aquesta història dels refugis antiaris de Castellà.
De res. Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu i molt bona tarda.
Molt bé. Merci, bona tarda.
Molt bona tarda a tu també, Carme.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, bona tarda. Soc el Marc Paraire, periodista i col·laborador del Connectats. I avui us faré una proposta cultural als oients que escolteu el programa, que és ni menys ni menys que una sèrie, que us recomano molt que pugueu veure ara que ja estem a la tardor, que aviat arribarà el fred i que sobretot tindrem més ganes d'estar a casa, al sofà, tapats amb una manta i menjar crispetes. I també, si sou friquis de l'univers Tolkien, com és el meu cas, ja entendreu per què. Parlo de la sèrie Anillos de Poder, o Anells de Poder, en català, que és d'Amazon Prime Video, que es tracta de la prequela de la famosa saga que tothom coneix, del Senyor dels Anells, i que ens transporta a la segona edat de la Terra Mèdia, que seria milers d'anys abans dels esdeveniments que tots hem vist a les pel·lícules, les tres pel·lícules de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquesta sèrie té dues temporades i és fins al moment, que segurament ho sabreu, una de les sèries més cares de la història, és a dir, hi ha hagut moltíssima inversió al darrere, gairebé com a Joc de Trons. Això ha fet que, des del punt de vista de cada episodi, sigui molt espectacular, amb paisatges impressionants, molts efectes especials i una cosa que és els que més ens agrada als fans de les obres de Tolkien, que són moltíssimes batalles. La trama de la sèrie es basa principalment en la creació d'aquests anells de poder, i també, principalment, de l'ascens del malvat Sauron, aquí totes les races, ja siguin elfs, nans, homes, hòbits, i fins i tot orcos, que fins abans això no ho havíem vist, el volen vèncer. De fet, aquesta setmana s'estrena l'últim capítol de la segona temporada, que de moment, des del meu punt de vista, està sent super, super interessant. Espero que la pugueu veure, perquè segur que us agradarà molt, i ja ens explicareu què tal us sembla i si us ha agradat. Una abraçada molt gran. Seria Fils.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
recta final del Connectats d'avui us parlarem d'un llibre d'una autora santcugatenca. No sé si és el seu primer llibre, Joan.
És la seva primera novel·la, és el seu debut.
Drames per a principiants. Això que és una guia per ajudar els, doncs, els principiants de no sé què?
Clar. Doncs no és una guia a l'ús, eh? No trobarem pautes ni premisses concretes sobre fer alguna cosa, però sí que és veritat que de la vida de la protagonista els molts joves i sobretot moltes joves poden extreure una mica alguna pista sobre què els depararà en aquests anys de procés entre la vida adolescent i la vida adulta. La novel·la parteix d'una premissa i ens hem d'imaginar que estem en una nit d'estiu, això ens diu la Maria, estem en una nit d'estiu, surant sobre el mar, lluny de la platja, lluny d'aquella persona, imaginem-nos que ens ronda el cap, un nom, imagineu qualsevol nom que us vingui al cap, i lluny també d'aquest invent que li diem la vida adulta. Sou feliços, però tan feliços com se'n pot ser quan no s'és conscient que una porta del passat encara no està ben tancada quan tu pensaves que sí que ho estava. De cop i volta, un sobre de color blau a la bústia, una bústia on els joves només rebem, fins ara només rebem factures, alguna, i molta publicitat. Si tanqueu els ulls i us imagineu tot això, estareu vivint a l'inici de la història de la Júlia Bax, que és la protagonista d'aquesta novel·la. I bé, per saber una mica més sobre aquesta protagonista i sobre una mica de drames per a principiants, que és aquesta novel·la, què millor que escoltar l'autora Maria Sallàs, amb qui hem pogut xerrar una estoneta.
Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Per començar una mica, Maria, imagina que algú arriba, per exemple, a la Salvatge Llibres o a qualsevol llibreria. Tan bon punt arriba a casa d'haver comprat el teu llibre, obre la tapa. Què es trobarà? Què es trobarà a Drames per a principiants?
Doncs es trobarà la història de la Júlia Bax, que és una noia que ronda els 30 i que per coses de la vida es veu abocada a retrobar-se amb el seu passat i això li trasbalsa una mica tot.
Pel que expliques i pel que ja has explicat alguna vegada, representa tota una generació, no?, d'aquell pas entre la joventut i l'adultesa. Què té d'experiència personal? Què té de ficció? És un relat de la teva pròpia vida?
Doncs a mi m'agrada parlar molt de les coses que conec i de les situacions en les que em trobo, i això, al final, ara tinc 29 anys, estic exactament en aquest pas, no?, a la vida adulta, i llavors tenia ganes d'explorar una mica tot això i també el tema de la complexitat de les relacions humanes, i és una mica del que parla el llibre.
Sí, ja és una mica la sinopsis i pel que, si compren el llibre, podran llegir. Es toquen temes com l'Erasmus, Montpellier és una de les ciutats, hi ha personatges com el John. No sé ben bé què pots dir, què pots explicar en què es poden emmirallar aquelles persones que, per exemple, noies joves han anat d'Erasmus.
Jo he intentat fer una història que, més enllà de si has fet un Erasmus o no, òbviament si l'has fet t'hi sentiràs molt identificat, però he intentat fer una història que qualsevol persona s'hi pugui sentir identificat. Al final intento fer una història molt propera, que el lector entri molt dins de la història, descric situacions molt quotidianes, llavors penso que sí, que una mica a tothom li pot agradar.
És la teva primera novel·la, però no és la primera vegada que escrius. Quines diferències has vist una mica de quan tu escrivies petits relats, contes, a escriure la teva primera novel·la? Com ha estat aquest procés d'escriptura? Quan va començar? Quan ha durat?
Doncs realment no té res a veure una cosa amb l'altra. Escriure una novel·la és un projecte que, clar, al final t'estàs anys, no? I ja et pot caure molt bé el personatge, i perquè al final, ostres, està amb tu molt de temps, no? Llavors sí que és veritat que és un procés molt més complex, has de tenir en compte moltes més coses, però ha sigut 3 anys que vaig estar escrivint la novel·la, que ho vaig escriure a l'Ateneu Barcelonès, i va ser un procés molt, molt bonic, sí.
Ara parlaves de l'Ateneu Barcelonès, i per qui no ho sàpiga, la Maria va estudiar odontologia, de fet és graduada en odontologia, però no sé, i a mi m'agradaria saber, jo crec que als oients també, si vas arribar a exercir i si, perquè el 2017, si no m'equivoco, és quan t'entra l'interès a tu per reescriure, et comences a formar. Quina ha estat la teva relació laboral, per exemple, des de que vas acabar el grau d'odontologia fins que vas començar a escriure llibres, i des de la publicació d'aquest primer llibre, com penses que pot canviar la teva vida laboral d'aquí cap endavant?
Doncs jo em dedico a l'odontologia, vull dir, la meva jornada laboral completa és com a odontòloga, treballo 2 clíniques dentals, més fent la gestió de les clíniques. sí que ho he compaginat sempre amb l'escriptura com a hobby, o sigui, al final vaig graduar-me, vaig adonar-me que m'agrada escriure i em vaig apuntar a l'Ateneu com a això, no? Activitat una mica extraescolar, extralaboral, i ara miro doncs, de compaginar-ho, llavors ara sí que m'agradaria, ara que s'ha publicat la primera novel·la, intentar doncs, trobar més un equilibri entre les dues coses, perquè és veritat que ara mateix tinc poc temps per escriure.
I no sé si una oportunitat com, per exemple, que doncs, formar part de l'editorial Univers, que una novel·la ja estigui al mercat, com néixer, quan neix el teu primer fill, com et replanteja tu de cara, per exemple, d'aquí 5 anys, en quin punt vols estar? Perquè, si no m'equivoco, ja estàs pensant en, o ja estàs començant a escriure la teva segona novel·la. No sé com et planteges aquest futur més proper.
Jo sempre dic que m'encantaria això, compaginar les dues coses i fer mitja jornada com a odontòloga i mitja jornada com a escriptora, perquè penso que també m'agrada no, tenir doncs aquest peu a la terra que dic jo, al final escriure en català malauradament és molt difícil guanyar-te la vida i també em dona com aquesta tranquil·litat no tenir l'odontologia per saber que puc escriure des de la llibertat i perquè no ho necessito sinó perquè ho faig perquè realment vull.
I no sé si ens pots avançar alguna coseta d'aquesta segona novel·la, perquè, clar, la primera ha estat escrita sobre la pròpia experiència, perquè, clar, una noia jove de 25 anys pues, pot viatjar, pot viure moltes coses que després pots explicar, però ara, per exemple, suposo que ja està establerta més en una maduresa de, pues, mira, treballo certes hores en odontologia i després escric. De què pot parlar? Serà experiència personal? Serà pura ficció?
Doncs he intentat distanciar-me una mica de mi i sí que és veritat que és una història també és d'una noia jove però he intentat posar bastanta distància en aquest cas no està tan basada en la meva bueno, en la meva història no? I bueno, de moment això és tot el que puc dir.
I tornant una mica a Drames per a principiants que és el tema una mica que ens ocupa, has dit que la protagonista, la Julia Bax, doncs és una noia jove, però com... Què pot trobar, per exemple, una dona de 45 anys en la Julia Bax, en la seva vida i en les seves experiències i en la seva personalitat, que pugui connectar amb ella i fins i tot què poden veure també les nenes, que són una mica més petites, que s'enfronten d'aquí uns anys a aquesta etapa que narres tu, amb què poden connectar de la Julia?
Bé, al final, com et deia abans, he volgut explorar una mica la complexitat de les relacions i al final la protagonista ha de fer front no, com a tres tipus de dinàmiques de relacions que crec que pots trobar a qualsevol edat. Llavors, una mica és com la protagonista gestiona tot això, no, els aprenentatges que n'extreu i penso que tinguis l'edat que tinguis, a tots ens passarà o ens ha passat en algun moment i, per tant, et pot servir d'alguna manera, ja sigui per sentir-te identificat o per potser aprendre el que pot ser que et passi algun dia, no? I... Al final no intento donar cap lliçó de res, és simplement que el lector es pugui sentir acompanyat.
I ara ja han passat uns mesos des de que vas llançar al mercat el llibre. No sé com han estat, quina valoració fas d'aquests mesos, quina ha estat la rebuda doncs, de les persones més properes, què t'ha dit la gent una mica que l'ha comprat des de fora...
Doncs la veritat és que ha estat molt positiva la rebuda, era també una cosa que feia una mica de por, perquè jo sempre dic que la vaig escriure sense esperar que la llegís ningú i estic molt contenta, o sigui, jo si fos per mi, si totes les novel·les que escric han de tenir aquesta rebuda, n'escriuria moltíssimes més perquè està sent molt bonic i també m'agrada com que cadascú al final fa la seva pròpia lectura i ho comparteix amb mi i és com molt enriquidor, la veritat.
No ets santcugatenca, però fa uns anys que vius a Sant Cugat i... Has explicat moltes vegades, però m'agradaria que pels nostres oients també ho expliquessis, com va ser el teu inici en el món de l'escriptura, perquè té bastanta relació amb ser odontòloga. Al final, no sé si ho pots explicar tu una mica millor...
Sí, jo al final anava a la universitat a Bellvitge i havia de fer un trajecte diari de 2 hores amb transport públic i allà bueno, observava coses al transport públic que m'inspiraven, vaig començar a escriure algunes notes al mòbil i al final ho vaig acabar compartint en relats i així va ser doncs, que vaig descobrir que m'agradava escriure relats i escriure en general.
I quina ha estat la utilització, per exemple, d'aquesta compte que tens, segona, tercera? Com trasllades tot el que tu fas i escrius a les xarxes socials? Perquè jo crec que és una manera interessant, de, com estan els temps ara mateix, de convertir doncs, el teu hobby en el que potser en el futur una feina.
Doncs vaig iniciar això, un Instagram de relats. Primer ho vaig fer una mica per tenir-los com ordenats, perquè vaig pensar que Instagram realment no era el millor mitjà, potser per compartir escrits llargs, no? La gent mira més fotografies. Però de seguida vaig començar com a tenir alguns seguidors, persones que no coneixia, que es llegien els meus textos, i va ser com, mira, una manera que vaig trobar sense esperar-m'ho de poder arribar a la gent. I penso que, bueno, ara estic inventant altres coses, com una newsletter i tal, per intentar doncs, que el que escric pugui, això, pugui arribar a la gent més enllà determinats algoritmes i de... Sí.
I entenc que la segona novel·la t'ocupa bastant temps, almenys mentalment. Ara dius que estàs creant una nova newsletter, però no sé, de cara al futur en relació a l'escriptura, quines passades creus que pot portar la teva carrera, si ser novel·lista, si potser trobes a faltar el dedicar-te més als relats, no sé quin camí creus que pot agafar en aquest sentit la teva carrera.
Doncs és que les dues coses em donen coses molt diferents, els relats com la novel·la, i de fet ara tinc ganes de tornar a escriure relats, el que passa que em costa com compaginar les dues coses, com que sento que si em poso una novel·la m'he de posar el 100%, no? Llavors vull intentar també, no?, trobar l'equilibri amb l'odontologia i després dins de l'escriptura anar compaginant les dues coses, perquè crec que les dues coses són molt diferents i m'aporten coses molt maques.
I bueno, tots dos som joves, no ens veieu, però tots dos som joves. És difícil ara mateix, a l'edat que tenim, estar enganxat als llibres. Hi ha tants altres inputs que treuen temps a la lectura. No sé si tu, des de l'experiència, tant de, suposo que d'haver llegit i ara com d'escriure, podries fer un crit a l'aire de dir, hòstia, el jovent, que escriure i llegir és molt interessant i poden aportar moltes coses.
Jo sempre ho dic, tant llegir com escriure penso que és molt terapèutic i que és una eina per evadir-te meravellosa a mons, als mons que tu vulguis, i de veritat jo animo tothom a agafar la vida abans d'anar a dormir i llegir ni que siguin quatre pàgines, perquè és que un moment de pausa i d'això, d'evasió, que quan agafes l'hàbit és increïble i insubstituïble.
Doncs moltes gràcies, Maria, és un missatge molt, molt interessant.
Agraïm molt a la Maria també, al Joan, aquesta estona de conversa al Connectats, que s'acaba demà més.